comença contundent avui aquesta secció, aquest espai que compartim setmanalment amb Vinzeum. Aquí a l'estudi ens acompanya Jordi Ribas, coordinador de l'activitat cultural del museu. Bon dia, Jordi.
Molt bon dia.
I també tenim a la presidenta dels Amics de Vinzeum i col·laboradora d'aquesta casa, que demà torna, Dolors Bosch. Bon dia.
Bon dia.
M'agrada molt que li diguis la presidenta, perquè és la representant dels Amics, però li direm la presidenta.
Però tothom hi ha posat càrrec.
Sí, perquè tothom ho diu, no sé per què, però soc representant dels Amics.
Doncs jo pensava que tenies càrrec,
eh? Presidenta.
No, encara no.
Igualment, benvinguda.
Potser me'n fan un honorífic, no?
Potser sí, però com a presidenta està molt bé. L'Àngels també li dèiem la presidenta, i per tant està bé. Com l'altra presidenta.
Senyora presidenta, benvinguda. Jordi, m'estranya la música que està sonant.
Contundent, no?
Contundent.
Sí. Allà on diu gasolina hauríem d'entendre vi, i llavors ja aniria
molt bé. Tot arreglat.
Sí, però bé, aquesta cançó, o aquest trap, que obre avui, ens va molt bé per parlar d'un tema, no?, que és la petromasculinitat, que a més
aviam,
va molt lligat.
Que segur que és un concepte nou per molts dies.
Sí, la petromasculinitat. Ara hi aprofundirem en aquesta estona, però va lligat a una exposició que s'ha inaugurat el dissabte passat a la Sala dels Trinitaris i que és una prèvia del Vilapensa d'enguany, perquè el programa d'arts visuals de l'Ajuntament la inclou, doncs, també, no?, amb motiu del Vilapensa, i és una exposició molt contundent, molt reflexiva, i que ens obre, no?, amb aquest concepte tan actual i tan vigent. I, per tant, aquest trap tan masculí o petromasculí que reivindica la benzina...
Masclista, no?
Masclista.
Fins i tot, bastant.
Sí, està centrat en això. O sigui, no cal
dissimular-ho.
No cal dissimular-ho, exacte.
Doncs és quasi un himne, també, d'aquesta petromasculinitat, i, per tant, nosaltres l'interpretarem amb clau crítica.
Sumem aquesta conversa al comissari d'aquesta exposició, Petro Masculinitats, que podeu visitar a la Sala dels Trinitaris. És l'Arnau Horta, que ens acompanya al telèfon. Bon dia, Arnau.
Bon dia, com esteu?
Bon dia, Arnau.
Contents, amb ganes de Setmana Santa ja, però aquí al peu del canó. Escolta, Arnau, així per començar, directe a barraca. Què és aquest concepte de Petro Masculinitat?
A veure, doncs, aquest concepte és una noció, una idea que proposa la politòloga Cara Daggett, una americana, el professor del Virginia Tech, i que ve, doncs, a partir d'un article que escric just després del confinament degut al Covid, doncs, acaba transformant-se en aquesta exposició que es va inaugurar a Girona fa un parell d'anys i que ara es presenta a la Sala dels Trinitaris. I la petromasculinitat, a veure, el concepte és bastant autoexplicatiu ja, no? La paraula ja conté pistes de què pot voler dir, i de fet és el que qualsevol es pot imaginar quan l'escolta. Ara bé, el que vol plantejar aquesta exposició, el que vol posar de manifest, és que la petromasculinitat, doncs, de fet, involucra, doncs, tota una sèrie de qüestions que tenen a veure amb l'autoritarisme. Ara en parlàveu, doncs, del masclisme, la xenofòbia, fins i tot, i en general, doncs, tota una sèrie de qüestions problemàtiques en el context de l'actual crisi ecosocial, no?, que vivim, doncs, a nivell planetari, que amenaça, doncs, el nostre futur, parlant clar, no? Per tant, no tot és culpa de la petromasculinitat, però sí que la petromasculinitat seria, doncs, un reflex o una conseqüència, una derivada, o un element que participa, doncs, d'aquesta greu crisi ecosocial multifactorial, diguem, no?
I fa molt que s'ha encunyat aquest terme, aquest concepte?
Doncs diria que aquest concepte es fa servir per primera vegada en aquest article de la Cara Daggett, que és que no em voldria equivocar, però potser és del 2018, segurament. Estic parlant de memòria, però en qualsevol cas no fa gaire. Tot i que, de fet, la petromasculinitat es podria fins i tot ja començar, doncs, a identificar en l'època de la màquina de vapor, no? Hi ha una cita coneguda de Watt, de Charles Watt, l'inventor de la màquina de vapor, que, doncs, fa una lluança, no?, al motor d'explosió, precisament pel soroll que produeix, no?, i l'atribueix, doncs, a un reflex de la potència masculina, viril, no?, de l'home. Per tant, és una cosa que va molt enrere i que és molt contemporània, també. Però, aleshores, aquesta exposició el que fa, és una exposició bastant humil, en el sentit de que només inclou tres peces, però, com deia el Jordi, doncs és molt reflexiva, és una exposició, diria, de tesi, en la que la pròpia Cara d'Àguet ha fet una de les peces, que és un diagrama que explica doncs, l'entramat de qüestions que participen de la pensa masculinitat, o que se'n deriven. Un videoassaig també molt explicatiu, i finalment doncs, la gran peça de l'exposició, que és la instal·lació dels Cabo San Roque, no? Aquests artistes amb una llarga trajectòria en l'àmbit de la creació sonora i la... Ells no parlen d'instal·lació, parlen de conjunt escultòric, així que encorregeixo.
Clar, totes tres peces, Arnau, fan una instal·lació, podríem dir, perquè la sala dels sanitaris està molt canviada, no? D'entrada, jo crec que entrem en una gran instal·lació, i et volia preguntar, nosaltres vam ser amb tu doncs, a la inauguració el dissabte, i era un entorn entre festiu i no, el que tenen les inauguracions, i sabem que hem de tornar-hi, perquè no ens podem quedar amb la imatge que vam rebre el dissabte, però és una exposició que demana temps, que demana estona, i et volia demanar que ens donessis doncs, que aquest breu... convit que t'han fet avui a la ràdio que ens donessis una pista, no? Per quan hi anem, què creus que hem de fer com a amants de l'art contemporani?
Potser valdria la pena que ens donés una mica l'ordre, no? De que hi ha manera, o sigui, de dir, de les tres peces, per quina hem de començar? No sé, eh? Et pregunto així. Sí.
Es pot preguntar, això, Arnau?
Es pot. No, i de fet, agraeixo la pregunta, perquè, de fet, l'exposició està organitzada en un sentit de lectura tradicional, diguem, és a dir, d'esquerra a dreta. Jo crec que cal començar doncs, per aquest diagrama que ens va fer la Cara d'Àguet, i insisteixo, és un luxe, un plaer i un honor que la pròpia Cara d'Àguet participi com a artista, com a creadora en aquesta exposició. Aquest diagrama doncs, ens pot servir com un punt de partida per entendre la complexitat d'això que diem petromasculinitat i d'on surt, a què respon i què genera la pròpia petromasculinitat, que se'n desprèn. Aquest entramat d'idees de la que parlava, no? De conceptes. Tot seguit podem veure doncs, el videoassaig del Félix Perecita i de l'Andrés Hispano, que com sempre el que hem fet és un recull, un collage de fonts audiovisuals molt diverses, des de cinema fins a anuncis, vídeos estranys d'internet, dibuixos animats... Dura, si no m'equivoco, al voltant d'un quart d'hora. Val la pena veure el sencer. I, finalment, doncs, la instal·lació dels Cabo San Roque, que està en loop i que també doncs, té una durada, que no em vull equivocar, però també diria que està al voltant dels 20 minuts la peça, doncs, senzillament escoltar-la i deixar-se doncs, en loop el so i per aquesta composició tan particular, no? On es barreja doncs, l'autotune... amb els sons del motor, no? Per què? No sé si tinc temps d'explicar aquest detall, però serà important, no?
Sí, explica.
Que és que l'autotune, que és aquesta eina que ha transformat completament la música popular des d'allà fa uns quants anys i que algú parla de psicodèlia vocal, no? És a dir, com la veu del cantant o la cantant de trap, del reggaeton, transforma electrònicament. Doncs bé, resulta que la persona que inventa l'autotune a finals dels anys 90 és capaç d'inventar l'autotune perquè abans havia estat dedicant-se doncs, a l'extracció de petroli. Això és exactament així, no és una invenció. O sigui, aquesta relació genealògica gairebé impossible entre l'autotune i el petroli és real. Per tant, doncs, amb els Cabo San Roque, quan vaig descobrir aquest fet, doncs van estar doncs, molt d'acord en que la peça podia anar en aquesta direcció. No? I el resultat és fantàstic, perquè a més ells el que han fet és enfatitzar doncs, el caràcter de la ment que té doncs, la música trap, no? Molt, o com a mínim moltes de les manifestacions de la música trap, on doncs, el que canta moltes vegades doncs, és un home atormentat i que parla doncs, de les seves problemàtiques, normalment amoroses, etcètera. I ells, amb molt bon criteri, molta vista i doncs, molt enginy, doncs, ho relacionen doncs, amb, el, amb el lament de Tomàs... Ai, ara em sortirà el nom del compositor. Lluís Tomàs de Victòria. Tomàs de Victòria. En qualsevol cas, bueno, com veieu, és una expo on només hi ha tres peces, però totes tenen molta xitxa, diguem, no? I per tant, doncs, sí que crec que és una exposició que, bueno, qui vulgui anar-la a veure, que potser val la pena que planifiqui per estar-s'hi una estona, no?
Sí, a més li entrarà el dia, eh? Jo crec que és una exposició que, sí, que no et quedes... No et quedes... Sí. Si entres a dins, jo crec que aquest concepte t'acompanya sempre. No?
Jo diria que inclús necessites veure'l una vegada,
tornar-hi,
reflexionar i després tornar-hi. Sí. Almenys això com a usuària, com estava el dia de la inauguració, jo et diria que després, rumiant i mirant i llegint, i vull dir, bueno, m'ha sacsejat d'una manera bastant important, que d'entrada no es veu. O sigui, ja has de rumiar i després tornar-hi. Penso que les exposicions en general sempre necessiten dues visites, però aquesta realment crec que sí.
Totalment.
Sincerament.
És la idea. Sí. I després també hi ha un full de sala. Jo sóc molt defensor dels fulls de sala, és a dir, en aquell full de sala s'expliquen, perquè evidentment pot semblar una cosa una mica hermètica i difícil de... Però hi ha un full de sala on s'explica bastant bé, doncs, en dues cares d'un full d'in a quatre, doncs, què és el que s'està presentant allà, no?
I Arnau, abans de marxar, que se'ns acaba una mica el temps, dir-te que convidem també el qui ens està sentint a que vingui el dia 11 d'abril a les 7 de la tarda a l'Auditori de Vinceu, on tu mateix, no, acompanyat d'en Javier Vindel, reflexionareu, no, també allà, no, sobre el concepte, i d'alguna manera ens obrireu també la porta al Vilapensa, perquè això passa també a Vilafranca, perquè estem a punt d'inaugurar aquest, no, aquest Festival del Pensament, i l'exposició s'emmarca, no, dintre el context del Vilapensa, i ens va agradar, no, programar amb tu aquesta prèvia, no, el dia 11. Per tant, et trobarem allà de nou, no, i continuarem reflexionant.
Sí, i agraeixo també molt aquesta invitació per part del Vilapensa, perquè crec que, com estàvem dient, és una exposició que... perquè pretén és obrir una porta i generar una sèrie de debats, i crec que és el marc ideal. En el Vilapensa aquest any que parla dels altres, doncs bé, és una manera d'entendre la heteromasculinitat, que a vegades els altres som nosaltres, no?
Exacte.
O que...
Sempre, no, a vegades no, sempre som els altres.
Sempre.
Exacte. Llavors, crec que és una molt bona oportunitat per aprofundir en les qüestions que planteja l'exposició, i com dius tu, Jordi, doncs obrir la porta, doncs, a aquest Vilapensa, que serà molt interessant.
És l'Arnau Horta, comissari d'aquesta exposició Petromasculinitats, que obre el Vilapensa i que trobareu a la Sala dels Trinitaris fins al 21 d'abril. Gràcies per haver-nos acompanyat avui, i ens retrobem el dia 11 d'abril.
A vosaltres.
Que vagi bé. Adéu-siau.
Adéu.
Adéu. Fins aviat.
Jordi, tu feies aquesta cita perquè suposarà la retrobada amb Arnau Horta l'11 d'abril, però passat Setmana Santa, el dissabte 6 d'abril, també feu o proposeu una visita guiada.
Sí. Hi ha una visita guiada el dia 6 de l'exposició, d'aquesta exposició, que jo us recomanaria que hi anéssiu abans. O sigui, jo, si has de fer una recomanació, diria que hi anéssiu abans, que us ho miréssiu. D'entrada fa una mica de por.
Fa
una mica de por.
Respecte?
O sigui, respecte. Veus tres peces i dius, a veure, què m'explica? O sigui, no és una cosa molt visual, de que d'entrada ja entens. O sigui, vas a exposicions a vegades i ho veus de seguida. En aquí no. Aquí t'has de parar i mirar-ho. Jo diria que abans del 6 valdria la pena que hi anessin, que s'interessi, i que després vagi a l'explicació, i que després, a lo millor, hi pot tornar-hi amb una altra visió.
Demanes molt, Dolors.
És cert que les exposicions d'art contemporani...
L'art contemporani demana això.
Sí.
És que és molt difícil.
L'art en general demana. Jo crec que la cultura demana.
En general, sí. No, o sigui, podem... un art que quan entres ja ho veus tot, alguna cosa passa,
no,
penso.
No.
No pot ser.
No.
I tot i que això, vull dir, penso que aquesta exposició està molt lligada al moment actual, eh? Tan actual que per això et sacseja, per això t'ho fa rumiar, perquè t'immerseix dintre del món que vivim.
A mi em va passar molt també sentint-los amb ells, no? Que aquell dia, el dissabte, hi havia els Cabo San Roque, que són aquests artistes que ja han vingut a Vilafranca diverses vegades, també en el marc de Vilapensa. Doncs aquesta reflexió transcendeix, no? I et fa pensar també en quines actituds petromasculines tenim, no? Potser els homes, quines actituds, no, també en regnen, no, en aquesta mena de llei que a vegades, no, se'ns imposa, de patriarcat. I per tant, també potser se'm despertava, que això ho diu molt també l'Arnau en el text, aquesta mena de capitalisme que no para mai, no? Aquest motor que no pot aturar-se, no? I on tots som dins, no? I que per tant no deixem de fer coses perquè si no morim, i per tant hi ha com molt de material i per tant...
Jo, per exemple, el diagrama, si te'l mires amb diguem-ne, tranquil·lament, és una cosa, vull dir, que bueno, és circular i no té sortida. Hi ha una sortida que no la diré, però és terrible la sortida que ens dona.
Com un motor, també.
Però vull dir, és tot està interconnectat, però és que és... Vaja, jo, és que el diagrama... O sigui, l'altre també està bé, però el diagrama a mi em va deixar molt impactada. Molt, 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 molt. I demana una reflexió molt seriosa perquè és molt complex.
Totalment.
El Jordi ens ha portat una reproducció d'aquest diagrama de la Clara Daggett, on hi ha conceptes, molts conceptes, aquí.
Molts conceptes, sí, per això ho dic.
Des del canvi climàtic, tan vigent, tan actual.
El canvi climàtic ho envolta tot.
I aquest és, jo crec que aquest és també el context que fa tan vigent l'exposició. I també va molt lligat a la reflexió de d'on traiem, no, l'energia, no? Se'ns acabaran les matèries originals, no?
Les matèries fòssils.
Què farem, no? Per això aquest símil del motor, de la benzina, del cotxe... Tot va molt lligat en què farem, no? Quan se'ns acabi...
I el poder, la violència... el so com a poder, a mi això... Però jo no vull donar pistes, perquè si donem pistes...
No, però ja està bé, perquè així també...
Però jo penso
que... Home, també fas salivera, sí, fas ganes de passar per les sales trinitaris i veure aquestes tres peces amb molta xitxa, que deia l'Arnau.
Sí, perquè, però a més, vull dir, penso que els que han fet les peces tenen una idea concreta i d'allà no surten, perquè és la seva idea. Però llavors, nosaltres, com a usuaris o com a espectadors, o digue-li com vulguis, podem trobar idees diferents de les que ens venen ells, que ens venen, que ha sigut el motor de fer-ho. Però probablement hi ha més coses. Es pot parlar de més coses. El que passa és que l'artista té el seu discurs. No en té cap més, perquè, clar, és el seu discurs. No podem demanar-li més discursos, no?
No, és veritat. A mi, per exemple, també m'agrada molt que cadascú pensi quina relació té amb el cotxe, no? O amb els cotxes, que és un tema doncs molt omnipresent i tothom doncs té una fantasia amb el cotxe, no? O perquè n'ha tingut, o perquè no n'ha tingut, perquè n'ha volgut tenir un de gran, perquè se l'ha canviat cada dos per tres, perquè sempre està a l'última, perquè li importa un pitu tot el que és l'indústria de l'automòbil. I, per tant, hi ha un imaginari al voltant del cotxe, que és una mica també el tema, no? Que va molt bé. O sigui, el cotxe com a símbol masculí, però també com a símbol de poder.
Perdona, també podríem parlar de quin símbol és per les dones el cotxe.
El cotxe, a què equival.
Vale?
Sí,
perquè, clar, per una dona, i ara ho farem, generalitzaré molt, seria llibertat.
Sí.
O sigui, per mi el cotxe és llibertat.
I segur que a tu no t'importa un cotxe gran.
Jo un cotxe que em porti.
Clar. Ni molts cavalls.
No, ni molts cavalls, ni tot això no. Un cotxe que em dona llibertat. Però, i llavors, clar, el concepte és diferent.
Totalment.
Tenim el cotxe, per uns és poder, per l'altre és llibertat. I segurament moltes més coses. O sigui, estic molt simplificant, que tampoc és això.
Però sí, aquesta és una de les crítiques també, no?, subliminal de l'exposició. I que és molt interessant, perquè és veritat que què passa, no?, si deixem de produir cotxes, com ens mourem, no? I aquest diagrama també d'alguna manera parla molt d'això, no? I ara que arriba un nou model de cotxe amb una altra, no?, energia, realment substitueix a l'antic o realment és només una distracció per continuar, no?, produint.
És un debat molt llarg, això.
Per tant, sí que és una exposició que demana temps.
És una exposició molt xitxa, deia l'Arnau.
Sí. Sort que només hi ha tres peces.
I entenc per què s'inscriuen al Vilapensa. Ara ho entenc, els oients ara ho entenen, no?, després d'escoltar-vos a tots tres. després.
Sí, i per això també volíem com, no, donar-li suport, no? Perquè és veritat que a partir de la setmana que ve començarem a parlar de Vilapensa, de les activitats... I...
Sí. La setmana vinent ja es presenta, oi?
Sí, el dia 2 hi haurà la roda de premsa i el dia 2 s'obrirà doncs, la web amb el programa i es poden començar a fer reserves i, per tant, fins llavors ens hem d'aguantar una mica. Però aquesta era una prèvia i, com hem dit, també aquesta prèvia del dia 11 d'abril que, juntament l'Arnau i la Sílvia Amigó, doncs, ens van proposar, no?, per encabir una mica aquest debat, no?, dintre també el Vilapensa, i per tant funcionarà com una mica de pròleg del programa que començarà el 15 d'abril.
Quin serà el leitmotiv? Em sembla que l'Arnau l'ha apuntat.
Els altres, amb aquesta idea que també ha sortit, nosaltres som els altres, i per tant, no?, sempre som els altres, perquè per uns altres, no?, sempre som vistos diferent, i per tant aquesta alteritat ens travessa, i el Vilapensa hi passarà profundament, però de puntetes, perquè l'alteritat és un tema llarg i profund, però sí que durant aquests 7 dies hi haurà molt aquesta reflexió, no?, o a quin cantó sempre som dels altres i com analitzem la norma, la diferència, i per tant sí que hi aprofundirem doncs, amb ganes, però sabent que, com cada any, no?, el tema se'ns farà més gran del que podrem abastar.
Però això és perfecte, no?
Això és fantàstic.
Clar, perquè... no podem acabar amb un tema com els altres, no es pot acabar mai.
Mai, no?
Sí, no,
i és
no
molt vigent,
límits.
També. Si ens hi fixem en pertot, hi ha molta necessitat de reflexionar sobre l'alteritat o la diversitat, i per tant, no?, totes les institucions culturals últimament estan molt preocupades per això, també, no?
Mentrestant, no comença aquest Vilapensa, a partir del 15 d'abril podeu passar per la sala dels Trinitaris. Heu de passar per la sala dels Trinitaris, m'agradaria dir, a descobrir aquest Petro Masculinitats, amb aquesta petita guia de gaudi, de coneixement que us hem aportat avui, conversant amb el seu comissari, amb el Jordi, amb la Dolors. I us donaré els horaris de la sala dels Trinitaris. L'exposició hi serà fins al diumenge 21 d'abril, de dimecres a divendres, a partir d'aquesta tarda, de 5 a 8, els dissabtes de 6 a 8 i els diumenges de 12 a 2.
Molt bé. També podeu passar pel Vinceum, que no tanca. Tenim una exposició nova encara de trinca, oberta, dedicada als 129 esquelets trobats, i per tant, amb l'horari de Setmana Santa, doncs sí que es pot veure doncs, aquesta exposició. Divendres al dematí, dissabte tot el dia i diumenge al dematí.
Que sapigueu que és una exposició que s'ha de veure moltes vegades.
També.
Té moltes possibilitats.
Així ho farem i acabem amb Moto Mami, també abordant aquesta Petro Masculinitat. Gràcies i bona Setmana Santa.
Bona.
Bona.
No te creas que soy tu bombón lleno de licor. Ok, moto mami, pesa mi tatami, quita los tsunami, oh. Ok, moto mami, fino la kikami, cruda los sashimi, oh.
Moto mami, 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 moto mami,
moto mami, moto mami.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, ens atem un nou repàs a les notícies en aquest flash informatiu del Penedès en xarxa. Us parla Eric Guijarro. El Servei d'Ocupació de l'Ajuntament de Vilafranca ha atès durant el passat exercici 2023 un total de 2.035 persones. En el marc de programes de formació i d'orientació, el servei ha acompanyat 1.121 persones que han millorat el seu nivell de competència professional, tècnica i transversal. Els programes desenvolupats han permès un índex d'inserció laboral efectiva de més del 72%, incloent-hi les persones contractades per l'Ajuntament en plans d'ocupació. Les dades esperonen l'Ajuntament a recuperar oficis que són necessaris en les empreses com lampistes, mecànics o forners, així com noves especialitats com les instal·lacions de plaques solars, que han tingut bona acollida. Ara el repte de la regidoria d'ocupació és motivar els joves que ni treballen ni estudien perquè participin en els cursos que programen i que els cursos s'adaptin a les seves necessitats. A exposició pública, les llistes del cens electoral de les eleccions al Parlament de Catalunya del 12 de maig. Les llistes estan a disposició de les persones interessades des d'aquest dilluns i fins l'1 d'abril, amb dos inclosos. D'acord amb la llei, l'Ajuntament posa a disposició de les persones interessades un servei de consulta sobre la seva inclusió en el cens, però no és permesa la realització de consultes generals de les llistes del cens. Les reclamacions per errors o per exclusió indeguda del cens es poden presentar en el mateix Ajuntament. Cal aportar DNI, passaport o permís de conduir i s'ha d'utilitzar un imprès normalitzat que es facilitarà gratuïtament. Al web de l'Ajuntament de Vilafranca també es podrà comprovar si una persona resident a Vilafranca és inscrita en el cens electoral i el lloc on pot exercir el dret a vot, mitjançant la introducció del seu número de DNI. La cunitenca Laia Horta ha resultat campiona d'Espanya de lluita femenina sots 23 amb menys 76 quilos. La jove esportista ha aconseguit la medalla d'or al Campionat d'Espanya de lluita olímpica el passat cap de setmana. Més de 800 atletes han participat en aquest esdeveniment en categories sots 13, sots 15, sots 17 i sots 23. Entre els més destacats es troba la jove Laia Horta, que s'emporta cap a casa aquest nou èxit. Laia Horta va començar a entrenar lluita lliure olímpica als 10 anys. En poc temps, la jove ha destacat en aquesta disciplina, poc coneguda a Catalunya, però molt popular a països com Estats Units, Rússia o Hongria. Amb motiu del Dia Mundial de l'Activitat Física, que se celebra el proper 6 d'abril, els veïns i veïnes dels municipis de Sant Cugat, Sesgarrigues, Subirats i Avinyonet i els professionals de l'equip d'atenció primària Penedès Rural Est sortiran a caminar el 8 d'abril. Es tracta d'una activitat oberta a tothom i que tindrà una durada de 2 hores i dificultat baixa, amb algun tram de més dificultat. El punt de trobada de les 3 caminades serà l'església de Sant Pere d'Avinyó. Prèviament, cada municipi sortirà a les 10 del matí des de davant dels diferents consultoris mèdics.
Penedès en xarxa. Estàs escoltant Penedès en xarxa.
Passen 4 minuts tocats de 11:45. Avui començarem l'agenda al detall, amb la qual tanquem dimecres el Penedès en xarxa, tot parlant sobre una proposta de turisme familiar que potser podeu incloure en els plans de Setmana Santa. Es tracta del Jardí dels Ocells, un centre zoològic situat a la muntanyeta, a Olèrdola, que compta amb 150 exemplars d'ocells. La Fanny Vivar en parla amb Daniel Dannings, un dels responsables del parc.
Hola, Sílvia. Doncs així és. Des de fa 13 anys, Olèrdola compta amb un centre zoològic singular dins de les activitats lúdiques de coneixement de la natura presents al país. Es tracta del Jardí dels Ocells, un parc enjardinat situat a la muntanyeta. Saludem a Daniel Dannings, un dels responsables del parc. Bon dia, Daniel.
Bon dia.
Aquest any celebreu el 13è aniversari, però com neix aquest projecte?
Bueno, això és una mescla d'amant dels ocells i també amant de la natura i també d'ensenyar a la gent sobre la natura, perquè especialment abans del Covid vam notar que no n'hi ha molta apreciació per la natura. N'hi havia gent que sí que li encanta, però hi feia falta una miqueta més, diguem. I entonces d'ahir va partir part de la idea també del parc. També va venir inspiració perquè som anglesos. En Anglaterra és molt comú tenir uns centres per la família, per anar on estan contents i es pot relaxar fora de la ciutat. Doncs d'ahir vam partir la idea de muntar el parc.
I per què vau escollir la muntanyeta per muntar aquest parc? Per algun motiu en concret?
Bueno, ja fa uns anys vam estar mirant diferents llocs per posar al parc i en aquest moment, ja fa una miqueta de més de 13 anys, perquè vam tardar un temps més per muntar el zoo damunt, doncs vam estar trobant un lloc que sigui gran, però també que estigui ben protegit, perquè sempre intentem... el que fem sempre ho fem amb la natura en compte. Doncs volem una zona ben protegida. Doncs la muntanyeta, estem a baix de la muntanyeta, i això vol dir que quan hi ha els vents forts, qualque cosa, doncs estem ben protegits, però també vol dir que atraiem molta natura a la zona que estem, perquè els animals també es noten que des que vam muntar el parc i n'hi ha més fauna natural a la zona perquè es noten, diguem, que estem més protegits del món de fora, diguem.
I l'aturada de l'activitat de l'hivern normalment l'aprofiteu per ampliar i millorar les instal·lacions. Quines novetats, sí. En quines novetats heu treballat aquest any?
Bueno, una de les coses importants que vam treballar és una zona que llamem Insectòpia, que és un camí, un recorregut on tenim informació sobre la fauna natural específicament amb els insectes, les papallones... Llavors, aquest any vam millorar aquesta zona, que era una zona que ja tenim un temps que volíem millorar. Vam posar nous cartells en aquesta zona amb explicació sobre els insectes, la metamorfosi de les papallones i altres animals també. Vam treballar amb el CBMS, que és el programa de seguiment de papallones diurnes de Catalunya, Andorra i Balears. Doncs vam pedir permís, vam agafar els seus cartells que tenen de les papallones i vam añadir l'espanyol i l'anglès, perquè com tenim molts visitants de tot el món, pràcticament, doncs volíem ampliar aquesta informació per a ells també, així ells poden aprendre també sobre les moltes papallones que n'hi ha només a Catalunya.
Perquè, com comentaves, rebeu públics de tot arreu, no només locals, no?
Correcte, sí.
I el parc compta amb 150 exemplars d'ocells d'una quarantena d'espècies d'arreu del món. Com arriben aquí els ocells? Com arriben al parc?
Nosaltres específicament només agafem ocells de criadors d'aquí dintre d'Europa. No són importats d'altres països, no es queden dintre de la zona d'Europa. I especialment intentem aconseguir ocells que estan en perill d'extinció per intentar ajudar-los a poder criar, perquè nosaltres els aviaris els tenim grans, els intentem mantenir el més natural possible. Doncs, a vegades el que la gent diu que és una mala herba, nosaltres ho mantenim, perquè per als ocells això és el seu menjar.
Sí.
Doncs intentem ajudar aquests ocells que poden criar. Doncs al moment que hi fa falta soltar aquests ocells, poden, perquè aquests ocells estan, diguem, acostumats a criar sols. Nosaltres mai intervenim en el que és la criada o el que és el niu. Doncs això ho vam notar molt, especialment en el que és el nostre logotipo, el diamant de gul. És un ocell que quan va arribar no podia criar. No sabia, perquè s'havia acostumat molt a que la gent li treuen els ous. Però ara els nosaltres que tenim no paren a criar. I això és un dels ocells que estava en perill d'extinció. Ara fa poc no estan tan en perill, gràcies a una associació d'Austràlia que van intentar ajudar aquests ocells. Però això és important també, que el dia que hi faci falta aquest ocell es pot soltar. O també, si hi ha alguns ocells, com els nous que tenim, que són el cardenal groc, és un ocell que només queda 1.000 o 2.000 exemplars a l'estat salvatge. Aquests són els ocells que estem intentant ara mateix de criar, perquè és un ocell que si es queden encara més baix, estaran depèn de nosaltres, dels zoos, que tenim aquests ocells per poder mantenir aquesta espècie.
Ostres. I quins són els exemplars que més criden l'atenció dels visitants quan venen a visitar-vos?
100%, un dels primers, és el primer aviari que veureu, que ho vam muntar l'any passat, a l'hivern passat, que té Oconi, que és la nostra grulla coronada de coll gris.
Sí.
És una grulla d'1,20 m d'altura. Aquesta la gent li encanta. I també tenim els turacos. És una família d'ocells molt peculiars, tenen un soroll molt interessant i molta gent li diuen l'ocell dinosauri, perquè es semblen una miqueta com un dinosauri, o això ens diuen els altres.
Sí.
I el so també és una miqueta com un dinosauri.
I parla'ns una miqueta dels diferents recorreguts que es poden realitzar al parc quan les famílies venen a visitar-vos.
Bueno, una de les coses que sempre recomanem a la gent és fer la visita guiada. És una activitat que nosaltres fem gratuïtament cada dia, que estem oberts. A la vista guiada s'aprèn una miqueta més dels ocells, de diferents estats en perill que estan els ocells que tenim en el parc i també les diferents característiques, perquè cada ocell és únic.
Sí.
També tenim una ruta pel bosc. La ruta del bosc a la gent li encanta moltíssim. És una ruta on han de buscar diferents figures d'animals o rèpliques d'animals autòctons d'aquí de Catalunya. Entonces, això l'ajuda la gent a ser observatiu perquè estan on estarien naturalment. I també trobem que estan aprenent sobre animals que tenen a la zona que no sabien.
És com un joc de pistes, passa molt... no?
Sí. Un animal que ens passa molt és el taixó. Molta gent no sap el que és un taixó o com sembla un taixó. I aquests són animals que han trobat i sempre estan... No estic molt segur què és aquest animal. I nosaltres, per això està aquí.
Molt bé. I si es volen quedar a dinar, també poden, la gent?
Sí. Tenim diverses zones de pícnic per tot el parc i també diverses estan a l'ombra, que és una cosa que també estem treballant ara mateix, és d'ampliar molt més dels arbres que tenim al parc, perquè ja el parc està molt ple d'arbres, però estem posant encara més, perquè mai pots guanyar amb l'ombra d'un arbre.
I durant aquests dies de Setmana Santa esteu oberts tots els dies? Quan us podem visitar?
Sí, estarem oberts tots els dies de Setmana Santa, de 10 i mitja fins a les 5. També per Setmana Santa hem ampliat el que és la vista guiada. Normalment només tenim pel matí, però tenim per la tarda també. Al migdia estem fent un taller també, que és una activitat opcional on els nens i els pares poden fer un taller de fer un menjador ecològic per als ocells, que és una cosa que aprenen aquí i després poden fer-ho una altra vegada a casa, perquè és molt fàcil de poder fer-ho. I també al final del dia fem un conte en anglès, que és uns contes que nosaltres vam escriure sobre els animals que tenim aquí al parc. Així els nens poden tenir una miqueta d'anglès també.
Perquè a més d'ocells també s'hi poden trobar altres animals?
Sí, dintre del parc també trobem les tortugues que es acaben de despertar, perquè durant l'hivern han estat hivernant i fa literalment com 2 setmanes es van despertar.
Ja es van despertar.
Sí, també tenim els rucs, l'Olivia, la Sombra. Als nens li encanta el rucs i donar-li de menjar també. I també tenim els conills.
I cal fer reserva prèvia per visitar el parc?
No, és visita llibre, és a dir, veniu a l'entrada, agafeu el tiquet a l'entrada i no fa falta trucar abans.
I fins quan estareu oberts?
Nosaltres ara estarem oberts, estem oberts els caps de setmana i festius. Ja quan els nens surtin al col·legi, obrirem entre setmana també. I quan els nens tornen una altra vegada al col·legi, tornem a ser els caps de setmana i festius i això continuarà fins a desembre.
Val, amb la visita guiada a les 11 és, pot ser?
Sí, correcte, sí.
I ara en Setmana Santa també a la tarda, oi?
Correcte, sí, a les 3:30.
Doncs moltes gràcies, Daniel, per apropar-nos a aquest projecte, no? tan especial que teniu, amb tants ocells, no? I per tota la feina que feu. Moltes gràcies.
De res.
I tancarem programa i dimecres amb totes les activitats que ens té preparada la Biblioteca Ramon Bosch d'Anoia de Sant Sadurní per al proper mes d'abril i que ens apropa l'Eli Jiménez.
Una vegada al mes, com bé sabeu, ens acompanya la Glòria Bricoller, la directora de la Biblioteca Ramon Bosch d'Anoia de Sant Sadurní, per apropar-nos sempre les activitats que acullen durant el mes. Glòria, molt bon dia, com estem?
Molt bon dia, Eli, molt bé.
Estem ja a les portes de Setmana Santa i aprofitem que quan tornem de Setmana Santa ja serà el mes d'abril per començar a anunciar ja tot el que acollireu durant aquest mes d'abril, primavera, i explica'ns una miqueta.
Doncs mira, el mes d'abril aquest any celebrem el 25è aniversari de la biblioteca.
Mm-hmm.
La biblioteca va inaugurar el 24 d'abril del 1999 i aquest any doncs, estem de celebració de les noces de plata. I llavors es nota moltíssim amb la programació. Tornem de Setmana Santa, com tu dius, que aquest any ha caigut molt, cau molt aviat, caurà molt aviat. I a partir del 3 d'abril ja comencem actes fins al 27 d'abril. O sigui que si voleu obrir agendes, disparo quan tu em diguis.
Doncs ja.
Mira, el dimecres 3 d'abril comencem amb el cicle Talents Locals. En aquest cas, a 7:45. Ho hem endarrerit mitja horeta perquè les persones que participen així ens ho han demanat. En aquest cas, hem convidat a la Janet Porter i a la Consol Sáenz, que segurament les coneixeu molt i molt bé vosaltres des de la xarxa.
I tant.
Totes dues es dediquen al món de la música, totes dues també es dediquen al món de la divulgació i la comunicació. Janet Porter, directora de l'Escola de Música, i la Consol Sáenz, periodista musical de Ràdio Nacional. I ens oferiran un cicle Talents Local amb el títol La cultura, una eina de transformació social. El divendres, dia 5 d'abril, a 7:00, inaugurem l'exposició de pintura Llums i ombres de la sadurninenca Àngels Puigmartí. Mm-hmm. Aquesta exposició hi serà al claustre de la biblioteca durant tot el mes d'abril. Mm-hmm. Això seria la primera setmana. La segona setmana, el dimarts, dia 9 d'abril, inaugurem una altra exposició a 7:00 PM. És una exposició que porta per títol Vedruna, 200 anys fent escola, perquè la congregació religiosa de les Vedrunes aquest any celebren els 200 anys de vida religiosa i d'educació a Catalunya. Mm-hmm. I doncs des de l'Escola Vedruna Sant Sadurní ens han demanat si a la zona de revistes hi podem tenir aquests plafons informatius de la celebració dels 200 anys de la Vedruna i inauguren l'exposició el dimarts dia 9 a 7:00.
Perfecte.
El dimecres, dia 10, tenim una presentació d'un llibre que ens fa molta il·lusió. N'hi ha moltes de presentacions aquest mes. Aquesta és la primera. Dimecres, 10 d'abril, a 7:00, vindran el David Puertas i la Meritxell Tarragó a presentar un llibre que porta per títol 100 coses sobre el món coral. I diríem, ostres, Glòria, no vam quedar que les presentacions de llibres només tindrien a veure amb Sant Sadurní? Sí, perquè la Meritxell Tarragó és la directora actual de la Coral Sant Sadurní. I vindran els cantaires de la Coral Sant Sadurní també a cantar per celebrar doncs, que la Meritxell i el David Puertas presenten aquest llibre sobre el món coral. Això és el dimecres 10 a 7:00.
Perfecte.
El dissabte 13 tenim el taller de mitologia amb la Teresa Andreu, que porta un parell o tres de mesos que no ha pogut venir. Doncs tornem amb ella, en aquest cas, amb un mite super, super interessant, que és Aquil·les. I ella li ha posat per títol Aquil·les, l'heroi vulnerable. Allò del taló d'Aquil·les, doncs podrem saber de què va. Tornem a fer un altre salt i el dissabte 20 d'abril, a la biblioteca a 11:30, tenim un homenatge molt, molt, molt xulo que tenim moltes ganes de dur a terme, un homenatge al Salvador Bertran, un poeta i dramaturg sadurninenc, que ja fa un temps que es va morir, i llavors els seus amics i companys li fan un homenatge poètic i musical el dissabte 20 d'abril al pati, pati, 11:45. Això serà molt, molt bonic, un homenatge al Salvador Bertran. La següent setmana és la setmana de Sant Jordi, de celebració d'aniversari de la biblioteca, i anem molt fortes, per variar. El dilluns 22, a 7:00 PM, presentem la tercera part de les novel·les de l'Elisabet Naranjo, en aquest cas és una copa con el destino. Vindrà la Eli Naranjo acompanyada amb la Júlia Gomà, serà un acte molt xulo, que ens fem bé molt de gust el dilluns 22 d'abril a 7:00.
La tindrem nosaltres també aquí al programa, l'Eli Naranjo.
Ah, que bé, que bé, que bé. Gaudireu moltíssim, gaudireu molt, perquè ella és una farmacèutica que té aquesta vena literària que la veritat és que li està funcionant molt bé, molt bé, molt bé, molt bé. Sí, sí, sí. Bravo per l'Elisabet. El dimecres 24 celebrem el 25è aniversari amb el sorteig de les paneres literàries a 7:00 PM i a 8:00 amb el concert d'aniversari amb la Ganga, amb un grup d'aquí Sant Sadurní que fa versions i que ens agrada molt. Tot això que t'estic dient és la programació d'adults. Després, els minutets finals, si vols, els reservem per la programació infantil.
Genial.
Doncs això, el dia 24 a 7:00 sorteix de les paneres literàries, que les persones que vulguin participar a les paneres durant tot el mes d'abril poden venir aquí a la biblioteca, emplenar una butlleta, i el dia 24 a 7:00 farem el sorteig de la panera infantil i familiar i de la panera de joves i adults. I a 8:00, doncs, la Ganga, amb una copeta de cava. El dissabte 27, m'he saltat un acte. El divendres 26 d'abril a les 7, el Jordi Romeu presenta llibre. El Jordi Romeu, que és el moderador del nostre club de lectura Celler de Lletres, presenta una novel·la històrica ambientada al Penedès que porta per títol Germans de Guerra. I vindrà acompanyat de l'historiador Lluís Massana i de l'escriptora Rosa Maria Prat. Divendres 26 a les 7.
Perfecte.
I acabarem els actes d'adults el dissabte 27 d'abril a les 11 amb els Jocs Florals, el lliurament de premis, que el durem a terme a l'Ateneu, dissabte 27 a les 11. Aquesta seria la programació d'adults.
Doncs anem amb la infantil, a veure què ens proposes.
Mira, el dissabte dia 13 d'abril, tot el matí, dissabte de joc, ja ho sabeu. Mm-hmm. Joves, infants, adults, famílies, tothom qui vulgui a gaudir dels jocs de taula, poden venir durant tot el matí. El dimecres 17 d'abril tenim una marató de contes a càrrec dels alumnes del primer curs del cicle de formació de grau superior de l'Institut Intermunicipal del Penedès. És un cicle formatiu dedicat a l'educació infantil i ens farà una marató de contes. L'any passat ja la vam fer, va tenir molt d'èxit i aquest any repetim, amb diferents alumnes i diferents contes. Dimecres 17 a 6:15 de la tarda. És una activitat recomanada per famílies amb nens i nenes a partir dels 3 anys i no cal que s'inscriguin.
Perfecte.
El dilluns 22 d'abril a 6:15 de la tarda lliurem els premis del 26è concurs literari infantil de Sant Jordi. Mm-hmm. I després, el dimecres 24, per celebrar els 25 anys de biblioteca, presentem el conte La cinquena aventura del Boti Boti.
Uau.
La cinquena, ja, Eli.
Déu-n'hi-do.
Uah, espectacular. Es diu En Boti Boti, el misteri de la nit. Mm-hmm. I són les aventures dels personatges que tenim en el mural de la sala infantil durant la nit. Què fan? Salten del mural i comencen a fer coses tant a la biblioteca com a l'exterior de la biblioteca, a fer les seves trapelleries. Vindran l'Anna Ubiols i el Subi, que són els autors dels llibres del Boti Boti, el dimecres 24 d'abril a 6:15 de la tarda.
Déu-n'hi-do, tot el que tenim.
Sí, gairebé estem ja, eh? Dissabte 27, com us he dit, lliurem els premis dels Jocs Florals a l'Ateneu, que també hi ha premis infantils a les 11 a l'Ateneu. I recordar-vos que tenim aquesta campanya de Crea un Boti Boti, que el que hem convidat els nens i nenes és que facin dibuixos i manualitats sobre el Boti Boti. Això ho estan fent durant tot el mes de març, i el mes d'abril les vitrines d'art estaran dedicades a aquests treballs que faran els nens i nenes sobre el Boti Boti. Ho tindrem tot el mes d'abril a la biblioteca Les Vitrines. Oh, ja està. Ja està.
Ja pots respirar.
Ja puc respirar.
Glòria, si et sembla, aquesta recta final, et deixo que també convidis els nostres oients que ens estiguin escoltant, que tinguin passió per escriure, que es presentin als Jocs Florals, també.
I tant que sí. Infants, joves i adults, podeu participar, les bases les teniu a la web sansadorni.cat/jocsflorals i podreu lliurar les vostres poesies fins al 2 d'abril, com a molt. Encara teniu uns quants dies.
Sí, encara tenen marge, que aprofitin la Setmana Santa per escriure aquests poemes i, com bé deies, www.sansadorni.cat, les bases d'aquests Jocs Florals 2024. Com sempre, Glòria, és un plaer tenir-te amb nosaltres al Penedès en Xarxa. Que vagi molt i molt bé la Setmana Santa, l'abril amb mil propostes que teniu des de la biblioteca i sobretot Sant Jordi, que ens agrada molt i bastantament lligat també amb la biblioteca.
I tant que sí. Nosaltres sempre reservem el dia 23 d'abril, el reservem per no fer cap acte i que tothom surti al carrer, que compri llibres, que vagi a les llibreries, que vagi a la plaça de l'Ajuntament a gaudir del dia, i ja ens veurem el dia 24.
I tant, celebrant aquests 25 anys de la Biblioteca Ramon Bosch de Noia de Sant Sadurní. Fins la propera.
Gràcies, una abraçada.
We'll be right back.
Acomiadem el Penedès en xarxa d'aquest dimecres 27 de març amb un hit del 1988 a càrrec de Milli Vanilli. Aquest Girl, You Know It's True. Fins demà.
Penedès en xarxa, de dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.